És la una del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem ja la benvinguda, amics i amigues, a aquesta hora. El Papa ha presentat Singapur com un mosaic de diversitat religiosa, ètnica, social i cultural. En un discurs aquest dijous davant de les autoritats i el cos diplomàtic a la ciutat-estat, Francesc ha tornat a defensar el diàleg interreligiós i el respecte recíproc entre totes les sensibilitats per frenar, ha afegit, els extremismes i les intoleràncies. Després, el pontífex ha presidit la missa a l'Estadi Nacional del Petit País Asiàtic, on ha demanat una bona utilització de la riquesa i de la potència econòmica de Singapur. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes, d'aquest dijous 12 de setembre, memòria del Santíssim Nom de Maria. Donem un cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, que el govern espanyol manté que no traspassarà a la Generalitat les competències sobre immigració. En un esmorzar informatiu, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha volgut deixar clar que les competències de control de fronteres i, com dèiem, d'immigració són exclusives de l'Estat i del govern i que, per tant, no són susceptibles de ser transferides. Doncs aquestes declaracions ja ha reaccionat Junts. Carles Puigdemont ha avisat al govern espanyol que només avançaran si Catalunya rep la delegació integral d'aquestes competències, que, de fet, diu, és el que van acordar. Avui el periòdico publica que tots dos partits avancen en l'elaboració d'una proposició de llei conjunta per aquestes transferències i fons de la direcció dels de Carles Puigdemont ja apunten que estan treballant-hi amb molt rigor i que quan hi hagi novetats les comunicaran. Per tant, estarem molt pendents. I aquest migdia, encara en matèria de seguretat, ha comparegut la Junta Local de Seguretat de Montcada i Reixac, una trobada que arriba només dos dies després que un tren atropellés mortalment una menor d'edat que creuava per un pas a nivell. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha remarcat de la complexitat d'aquestes obres per soterrar les vies i ha dit que estarà llestes d'aquí a 6 anys. I un apunt més, perquè el govern espanyol acaba d'anunciar que vol rebaixar 0,2 grams per litre de sang la taxa màxima permesa d'alcohol en sang per a tots els conductors. Actualment, recordem que és de 0,5 per als conductors particulars i de 0,3 per als professionals. Fons del Ministeri apunten que l'objectiu és portar aquesta proposta al Congrés dels Diputats tan aviat com sigui possible.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que la Basílica de Santa Maria de Montserrat acollia aquest dimecres, com cada 11 de setembre, la cerimònia de vestició dels nous escolans. Són 14 que inicien enguany l'etapa com a membres d'aquest cor. En paral·lel, la colla dels castellers de Vilafranca participava en la cerimònia dintre de la Basílica, en concret alçant el primer castell de la història dins del temple. I el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Joan Maluquer, encara parlant de la Diada, ha explicat a Ràdio Estel que la Festa Nacional de Catalunya és una oportunitat perquè Catalunya enforteixi la seva identitat social i cristiana. A més, destaquem també que els claretians diran l'últim adéu a Lleida amb una eucaristia que se celebra aquest dissabte a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret. Després del bloc informatiu, entrevistarem Antoni d'Olofeu, rector de les esglésies de Sant Pere de Terrassa, que acullen aquest dijous a les 7 de la tarda una celebració eucarística pels 5 anys de l'adoració perpètua en aquesta parròquia. I els últims minuts seran per a la secció Economia en Valors, avui, per primera vegada, amb Josep Àngel Colomés, nou col·laborador d'aquesta secció. Amb ell compartirem l'habitual entrevista i les notícies cada dijous. Tot això i més als propers 55 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de sol, David García a la producció, la Júlia Julva a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i avui també el Josep Àngel Colomés coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Ràdio Estel.
El Papa Papa ha assegurat aquest dijous des del Teatre del Centre Cultural de la Universitat Nacional de Singapur, on ha pronunciat el primer discurs adreçat a les autoritats, la societat civil i al cos diplomàtic del país, que cal treballar tots junts en harmonia, amb sentit de responsabilitat i amb esperit de fraternitat i inclusió.
Singapur és un mosaico d'ètnies.
Singapur és un mosaic d'ètnies, és un mosaic d'ètnies. Un mosaic de cultures i religions que conviuen en harmonia. I aquesta paraula és molt important, l'harmonia.
L'harmonia. Aquesta paraula és molt important, l'harmonia. El ressorgiment i la conservació...
El ressorgiment i la conservació d'aquesta positiva inclusivitat són afavorits per la imparcialitat dels poders públics, compromesos amb tothom en diàleg constructiu.
...con tutti, rendendo possibile...
Fins al punt de fer possible que cadascú aporti la seva pròpia contribució al bé comú i de no permetre que l'extremisme o la intolerància agafin força i posin en perill la pau social. Després de la cerimònia de benvinguda, la visita de cortesia al president de la República de Singapur i la trobada amb el primer ministre, Francesc, ha parlat a la població en aquesta darrera etapa del 45è viatge apostòlic per Àsia i Oceania. De fet, recordem que aquest divendres ja tornarà a Roma. Francesc ha subratllat que els ponts entre les diverses realitats i les sensibilitats són la clau del petit país asiàtic.
El respecte
recíproc, la col·laboració, el diàleg i la llibertat de professar la pròpia creença des de la lleialtat a la llei comuna són condicions determinants per a l'èxit i l'estabilitat assolits per Singapur.
De la estabilitat obtenuta de Singapur,
requisits per un desenvolupament no conflictiu ni caòtic, no conflictiu ni caòtic, sinó un desenvolupament equilibrat i també sostenible.
Uno sviluppo equilibrato e sostenibile.
L'Església Catòlica a Singapur, des de l'inici de la seva presència, ha intentat oferir la seva pròpia aportació al camí d'aquesta nació, sobretot en els sectors de l'educació i la sanitat, nodrint-se de l'esperit de sacrifici i integració dels missioners i els fidels.
Avalendosi de l'esperit de sacrifici e di missione dei missionari dei fedeli.
En un altre moment, el pontífex ha elogiat la feina de la mateixa Església Catòlica a nivell social.
La comunitat catòlica
també es troba en primera línia de les obres de caritat, contribuint de manera significativa als esforços humanitaris i gestionant amb aquestes finalitats diverses institucions sanitàries i moltes organitzacions humanitàries, entre elles Càritas, coneguda per tothom.
Organizzazione umanitaria, tra cui la Càritas, que tutti conosciamo.
L'Església, d'altra banda, segons les indicacions de la Declaració Nostra Aetate del Concili Vaticà II sobre les relacions amb les religions no cristianes, constantment ha promogut el diàleg interreligiós i la col·laboració entre diverses comunitats de fe amb esperit d'obertura.
Ha constantemente promosso el diálogo interreligioso e la colaborazione tra diverse comunità di fede con spirito di apertura.
A més, el Sant Pare ha destacat l'esforç per construir una societat en què la justícia social i el bé comú es tinguin en gran estima i ha aprofundit sobre la dedicació per millorar les condicions de vida dels ciutadans mitjançant polítiques d'habitatge públic amb una educació d'alta qualitat i un sistema sanitari eficient. Francesc també ha avisat sobre el risc d'un cert pragmatisme i d'una certa exaltació del mèrit. Ha instat per aquest motiu a prendre accions encaminades cap a l'ajuda als més febles, especialment als pobres, als ancians i als migrants. Un altre aspecte tractat pel Sant Pare ha estat el paper de les tecnologies i l'ús de la intel·ligència artificial per concloure que és essencial conrear relacions humanes veritables i concretes. Finalment, el Papa ha recordat el compromís de Singapur amb la sostenibilitat mediambiental i l'ha posat com a exemple de com les nacions petites poden tenir un impacte significatiu en la lluita contra la crisi ecològica. Després d'aquest acte, el bisbe de Roma ha presidit l'Eucaristia a l'Estadi Nacional de Singapur, de la qual us ampliarem el contingut dels seus missatges aquesta tarda a l'informatiu de 6:45. Durant la celebració, el pontífex ha recordat als catòlics del país que la inversió més rendible als ulls de Déu som nosaltres. Francesc ha animat els catòlics a respondre amb generositat a les necessitats dels pobres. Igualment ha fet al·lusió a la riquesa arquitectònica que envolta Singapur, un dels països amb més renda per càpita del món, però ha precisat que les seves construccions han estat possibles no tant pels diners o per la tècnica, sinó per aquell amor que construeix.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Recollíem aquest dimecres tota la informació sobre la missa de la Diada celebrada a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Ara també comentem altres aspectes religiosos i cívics d'aquesta diada. La Basílica de Santa Maria de Montserrat acollia, com cada 11 de setembre, la cerimònia de vestició dels nous escolans. 14 alumnes inicien enguany l'etapa com a membres d'aquest cor. En paral·lel, la colla dels castellers de Vilafranca va participar en la cerimònia, en concret alçant el primer castell de la història aixecat dins del temple. Les vesticions s'han fet un cop acabat l'ofici de la missa conventual, quan els nous alumnes han estat revestits amb la saia i el roquet tradicionals. Els nous escolans han comptat amb l'acompanyament de les seves famílies, que no s'han deixat perdre aquest moment tan rellevant. Durant l'acte, el prefecte de l'Escolania, Efrem de Montellà, va donar la benvinguda als nous alumnes i va parlar del significat de ser escolar. Tot seguit, ell i els educadors del centre van saludar els nous escolans un per un, com ho van fer també a la resta d'escolans. Després l'Escolania va cantar la salva i el virolai. En acabar l'acte, la colla dels castellers de Vilafranca va actuar de manera inèdita, perquè va fer per primera vegada dins de la Basílica de Santa Maria de Montserrat una descàrrega, concretament un 3,9 en fol, un 3 de 9 en folre, perdó, i un 4 de 8 amb agulla davant l'altar i la imatge de la Mare de Déu de Montserrat. Tot seguit van descarregar una torre de 8 en folre, conegut també com a 2 de 8 en folre, i un pilar de 7 en folre a l'atri. Finalment, van alçar 4 pilars als castellers de Vilafranca, de 4 a la plaça de Santa Maria, com també s'havia fet diumenge passat, en el marc dels actes de l'inici del mil·lenari. Encara un últim ressò de la diada, el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel aquest 11 de setembre que la diada és una oportunitat perquè Catalunya enforteixi la seva identitat social i cristiana. En aquesta entrevista, a aquest programa, el Sense Distància, Joan Maluquer ha dit que la missa que se celebra, com cada any, al matí de l'11 de setembre a la Basílica de Santa Maria del Mar, té un origen concret que perviu en la seva essència.
La primera que es va fer va ser l'any 1886, que la va organitzar uns joves de la Unió Catalanista, que una mica esperonats pel doctor Torres i Bages, doncs van decidir, conjuntament amb el canonge de la Seu de Vic, Jaume Cullell, el gran amic de Jacint Verdaguer, doncs de fer un funeral que, clar, que evidentment no s'havia fet mai, pels que van caure defensant les llibertats de Catalunya el 1714.
Joan Maluquer ha anunciat que aquest any la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat celebra els seus 125 anys, un aniversari molt especial en un moment significatiu i d'incerteses per a Catalunya.
Que la Lliga, de fet, històricament ha tingut importància també en la difusió del patronatge de la Mare de Déu de Montserrat en totes les parròquies. Vull dir, la inauguració de capelles, i llavors és una mica... Farem una reedició de la visita espiritual a càrrec d'un artista d'avui i en farem una impressió de 20.000 per començar, per repartir per totes les parròquies, perquè sigui una oració que sigui present.
La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, segons el seu president, viu ara una etapa molt important en la seva història, en què ha prioritzat fomentar que la societat catalana conegui més la seva naturalesa i el seu missatge cristià, montserratí i català.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Després que s'anunciés a l'abril la sortida de la comunitat claretiana present a Lleida des de fa més de 140 anys, els religiosos missioners del Cor de Maria diran finalment l'últim adéu a la capital del Segrià aquest dissabte amb una celebració de l'Eucaristia a la seva parròquia dedicada a Sant Antoni Maria Claret. La missa, que començarà a les 7 de la tarda, estarà presidida pel bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, i comptarà amb la participació del superior provincial de la província de Sant Pau, Juan Martínez Caiturrieta, i el consultor prefecte de l'espiritualitat i formació dels claretians, Màxim Muñoz. Aquest serà l'últim acte de comiat de la comunitat claretiana, que el 7 de setembre passat ja va participar en una eucaristia i un posterior acte d'agraïment al centre cívic del barri de Balàfia, com dèiem, dissabte passat, dia 7. L'eucaristia d'aquest dissabte 14 servirà també per oficialitzar l'entrada de Víctor Martínez Mateu, sacerdot diocesà de Lleida, com a nou rector de la parròquia de Sant Antoni Maria Claret, on actualment vivien tres sacerdots claretians, Dionisius Pascalis, Josep Vilarrúbies i Nemesi Solà. Es farà aquest divendres a les 6 de la tarda un concert de sardanes a la parròquia catedral de Sant Llorenç, de Sant Feliu de Llobregat. L'esdeveniment s'emmarca en el seguit d'actes que hi ha aquest 2024 amb motiu dels 500 anys de la fundació d'aquesta parròquia, Sant Llorenç, actual catedral de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, i els 20 anys de la creació del nou bisbat. La Cobla Juvenívola de Sabadell ha preparat un repertori molt acurat i de gran qualitat. Entre les peces que es podran escoltar, cal destacar sardanes dels compositors Pep Ventura, Ramon Serrat, Conrad Saló, Joaquim Serra, Vicenç Bou, Ricard Viladesau, Enric Morera, Manel Sadarra Puigferrer i, sobretot, l'última estrena, l'estrena mundial de la sardana Les Campanes de Sant Llorenç, que ha escrit el compositor Joan Josep Blai per a l'ocasió, per commemorar els 500 anys de la parròquia de Sant Llorenç. Per consultar la resta d'actes amb aquest motiu, amb aquest mig mil·lenni de la parròquia catedral de Sant Feliu, hi ha previstos fins a finals d'any a través de la web bisbatsantfeliu.cat. Ajuda a l'Església Necessitada acaba de presentar el projecte de formació i suport al treball pastoral dels laics a Cuba a partir de la idea que els laics són la pedra angular de l'Església al país caribeny i que això és la missió rural. A la petita comunitat rural, al municipi de Ranchuelo, a la regió cubana central, amb prou feines arriben sacerdots. El seu motiu no és només perquè sigui un lloc de difícil accés, sinó perquè la manca de vocacions s'ha convertit en un autèntic repte per a l'Església de Cuba, un país on, paradoxalment, el 55% de la població, segons dades de la Santa Seu, es declaren catòlics. És en aquest moment en què surt a la llum la tasca que hi fan els laics i laiques, les persones que s'han convertit en el pilar fonamental de l'Església. I acabem l'informatiu explicant-vos que la Casa Reial ha confirmat aquest dimecres que el rei Felip VI ha acceptat la presidència del Comitè d'Honor del Segon Congrés Internacional de Germandats i Pietat Popular. Aquesta cita tindrà lloc, recordem-ho, des del 4 de desembre fins al 8 a la Catedral de Sevilla i comptarà amb l'arcabisbe Edgar Peña Parra, substitut de la Secretaria d'Estat de la Santa Seu, com a delegat del Papa Francesc. El monarca previsiblement serà present a la processó de clausura, segons fonts de l'organització. L'arcabisbe de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, està abolcat en aquest esdeveniment, on fins i tot s'havia apuntat la possible presència del Papa Francesc. Més enllà de la desfilada processional, l'altar del jubileu de la catedral acollirà el tridu els dies 4, 5 i 6 de desembre, a 8:45 del vespre, i la missa estacional el dia 8, coincidint amb la Immaculada Concepció i també el segon diumenge d'Advent. S'organitzaran, a més, una adoració al Santíssim Sagrament i diferents propostes als convents de cloenda de la ciutat.
Ràdio Estel. A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
L'adoració perpètua de la parròquia de Sant Pere de Terrassa, formada per les històriques esglésies de l'antiga Ègara, compleix 5 anys. A la nostra entrevista amb aquest motiu volem parlar de la missa que se celebra aquest dijous a les 7 de la tarda i, en general, tant de l'adoració perpètua com de les esglésies de Sant Pere. És per això que tenim el rector de la parròquia de Sant Pere de Terrassa, Antoni Deulofeu. Mossèn Antoni, bona tarda i gràcies, benvingut.
Molt bona tarda, Ignasi.
Encantat de saludar-lo. Ens pot recordar què és l'adoració perpètua i com funcionen les esglésies de Sant Pere de Terrassa?
Doncs mira, això vol dir que tots els dies de l'any, tots els dies, totes les hores, sempre està oberta la capella de l'adoració. I que sempre hi ha un adorador. Gràcies a Déu, el que impacta és que en tots aquests anys, llevat del temps de la pandèmia, doncs mai ens hem trobat amb el problema de que hagi quedat una hora sense que hi hagi un adorador. És obvi que el Divendres Sant, per tema litúrgic, no hi és, però per mi és una cosa que commou, no?
I tant, sí, sí.
5 anys i veure que en tot moment hi ha gent i ja pot ser l'hora més difícil, que sempre hi ha un adorador.
Amb el Santíssim exposat, és a dir, amb la forma de l'Eucaristia a la custòdia, i aquesta magnífica presència permanent d'adoradors. És realment impactant, com vostè diu. Bé, i funciona, suposo que per torns, aquesta adoració perpètua, està, diguéssim, establert, amb voluntaris que hi van.
Hi ha com uns 3 cicles, un cicle que seria el cicle del que és la matinada, no?, el cicle del que és el dia i el cicle del que és la tarda, no? I hi han responsables d'hora i responsables de cicle, no? I llavors, doncs, tot això fa que es produeixi aquest...
No pateixi, sí.
Aquest impressionant fet, no? Perquè a mi el que m'agrada són 2 coses, no? L'adoració perpètua ens ha d'apropar a l'Eucaristia. Per tant, el tema important és neix de l'Eucaristia. Per això avui celebrem l'Eucaristia i el que té que quedar clar és aquest tema, no? Uh-huh. Això és eucarístic.
Eucarístic, efectivament.
Si hi ha una comprensió forta de l'Eucaristia, l'adoració perpètua queda desvirtuada, no? Uh-huh. I l'adoració perpètua és per tenir present el nostre caràcter eucarístic, no?
Uh-huh. L'adoració perpètua a Jesús sacramentat en el misteri de l'Eucaristia també és possible perquè abans, en algun moment, s'ha celebrat l'Eucaristia, és a dir, la celebració del sacrifici amb la paraula de Déu i la consagració del pa i el vi que es converteixen en el cos i la sang de Crist. Per tant, la millor manera de celebrar aquests 5 anys, oi, és l'Eucaristia que se celebra a les 7 de la tarda d'aquest dijous, segons tenim entès. En què consistirà aquesta celebració a Sant Pere de Terrassa?
Senzillament del nostre bisbe, que ens presideix.
Molt bé.
Aleshores, els adoradors cantaran, han preparat l'Eucaristia amb tots els seus elements i la gent de la parròquia, no? I serà una Eucaristia parroquial, sentida i estimada per la parròquia. Una de les coses indicatives que jo voldria dir, com que la Seu de Gara és un lloc molt emblemàtic, a mi sempre he tingut aquella petita por que els llocs que són culturalment importants, no? Doncs el tema del museu, que és important, patrimoni, però que això no llevi el sentit i significat. Per tant, l'adoració perpètua més com un parallamps, no? Més un indicatiu de que sempre, sempre, doncs hi ha unes persones que com si fossin custodis del sentit i significat d'aquestes esglésies.
I estan pregant per torns d'una hora.
Jo vaig trobar-ho molt, molt, molt adequat per aquell lloc, no? Perquè sempre hi ha aquesta qüestió, doncs, de que el valor cultural és un lloc d'encontre, és un lloc, doncs, que òbviament, doncs, hi ha molts interessos, no? però a mi m'agrada aquesta realitat de l'adoració perpètua, perquè sempre ens fa memòria de Crist present.
Molt bé, molt important això que ens diu Antoni Deulofeu, rector de les Esglésies de Sant Pere, perquè en aquest complex, per als qui no el coneguin, situat no gaire lluny del centre històric de Terrassa, allà, que era la seu de l'antiga Ègara del segle V al VIII aproximadament, si no recordo malament, doncs allà hi ha com un recinte amb un exterior i les tres esglésies que en molts casos efectivament estan molt pensades per a les visites turístiques, que també són importants perquè és, com vostè diu, un patrimoni. Doncs això, recordar que el seu sentit fonamental és el religiós, és també molt bàsic. Li volia preguntar precisament pel moment actual de les esglésies de Sant Pere de Terrassa, mossèn Antoni Deulofeu, quins projectes de cara al futur, després de les reformes d'aquests anys i la creativitat en els seus espais, hi ha noves activitats en aquestes capelles, a l'exterior, què ens diria?
Mira, ara ja tota aquesta exposició de manifesta, sempre hi ha un tema en aquest moment que no és fàcil, no? Vull dir, la cultura actual una mica doncs està enfadada amb la forma i quasi està una mica en mal estat amb la bellesa, no? Per tant, amb bon cor et fan propostes, no?
Sí.
Que de vegades són excel·lents, però de vegades doncs són excessivament destructores de la forma i del sentit de la bellesa, i es pateix. Els diàlegs, doncs moltes vegades en parlem d'una manera molt mítica, però el diàleg ha de ser profund i el diàleg ha d'estar ben fet. Per això la parròquia també vol una interpel·lació, que la comunitat cristiana també prengui el tema cultural com a important. I que nosaltres siguem capaços de generar cultura i generar cultura cristiana. Per tant, estic content perquè ara es prepara un cicle de Nadal, doncs, i un cicle de Nadal on es tindrà cura de moltes coses, no? I ara no ho puc anunciar encara perquè està...
Tranquil.
Doncs, però sí que podrem oferir, doncs, un valor cristià, un valor cultural, i tot fet amb bastant rigor.
Doncs molt
bé. I per
un
altre costat, el dia 20 de novembre, i això ja en podem parlar, doncs l'Església Necessitada, és un dia que és important, doncs aquell dia les esglésies estaran il·luminades de vermell i podrem cantar el Requiem de Mozart, i a la vegada recordarem molt un gran amic de l'Església Necessitada, el Giorgio Chevelar, no?
Sí.
Que va posar tant de foc i tanta força en tot això, i per tant serà un dia maco important i que jo el somio, no?
I tant, doncs això el 20 de novembre, en una activitat d'ajuda a l'Església Necessitada, amb la llum vermella a les esglésies de Sant Pere de Terrassa, recordant Giorgio Chevelar, que ens deixava l'1 de gener passat, recordem-ho de manera sobtada, des d'aquí també el recordem, però que continuï la tasca, efectivament, d'ajuda a l'Església Necessitada, a la diòcesi de Terrassa i a tot arreu. Doncs bé, el 20 de novembre, el cicle de Nadal, que ja ens diu que no ens el pot anunciar perquè suposo que està en procés d'elaboració, però l'apuntem bé per quan se sàpiga tot el que s'hi farà.
Hi haurà diferents grups de diferents realitats, però serà intens, eh? Serà, i llavors, doncs, vindrà doncs, tota la resta de l'any, i amb aquest doble, com si la parròquia tinguéssim ser hospitalaris en la cultura, acollir el que ve per mogut per la cultura, i també nosaltres generar cultura.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, mossèn Antoni Deulofeu, rector de la parròquia de Sant Pere, les antigues esglésies d'Ègara, a Terrassa, per haver-nos acompanyat. Enhorabona per aquests 5 anys d'adoració perpètua en aquest temple, que són tres esglésies, de fet, oi?
Exacte, tres esglésies. L'església, l'antiga catedral, Santa Maria, l'església de Sant Miquel, l'església martirial, i l'església parroquial Sant Pere.
És a Sant Pere on es fa l'adoració perpètua?
És a la capella del Santíssim de Sant Pere, sí.
A Sant Pere, capella del Santíssim dintre de l'església de Sant Pere. Com dèiem, una abraçada a mossèn Antoni Deulofeu. Tindrem ocasió de tornar a parlar de les esglésies de Sant Pere i de Terrassa en general. Fins una propera ocasió. Adéu.
Molt, molt agraït. Gràcies per tot.
Nosaltres també, adeu. Ara mateix estem a punt d'arribar ja a l'equador d'aquest Sense Distància, de seguida l'Economia en Valors.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense Distància. Un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca. Per fer una expedició a Mart. Per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Entrem ja a Economia en Valors, una secció produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i patrocinada per la Fundació La Caixa. Avui comptem per primera vegada en aquesta secció amb el nostre antic col·laborador, que li donem la benvinguda en la seva tornada, Josep Àngel Colomés. Bon dia, Josep Àngel.
Bon dia, Ignasi, moltes gràcies i també salutacions a tots els oients en aquest curs 24-25, amb molts reptes estructurals per la nostra economia, un d'ells l'atur, en especial també l'atur juvenil, com ens va recordar el president del CES, el senyor Eduard Arruga, en aquesta interessant entrevista del dimarts passat.
Molt bé. Així és, perquè, segons les últimes dades, atenció, tot i el bon rumb de l'economia, l'atur al conjunt d'Espanya és el més alt de la zona euro, amb més d'un 11% de persones sense feina. I si ens fixem en Catalunya, una de cada 10 persones en edat de treballar estan aturades i dues de cada 10 entre les menors de 25 anys.
Sí, de fet, ja fa 30 mesos que les xifres d'atur a l'estat espanyol són les més altes de tota la Unió Europea. I això, tot i els continus rècords de turistes que ens visiten i el pes econòmic de tants sectors.
A casa nostra fa anys que l'entitat Acció Solidària contra l'Atur, de la qual parlarem, lluita per aconseguir abaixar uns números massa alts. És per això, Josep Àngel, que avui entrevistem el vicepresident d'aquesta entitat.
Exacte, tenim l'honor de comptar amb la presència del senyor Jesús Arribas, que és enginyer industrial ja retirat, es va incorporar com a voluntari Acció Solidària contra l'Atur l'any 2017 i exerceix el càrrec de vicepresident de la Fundació des de començaments d'aquest 2024.
Doncs el saludem ja, senyor Jesús Arribas. Bona tarda o bon dia, com està?
Bona tarda, molt bé. Moltes gràcies per invitar-me a aquest programa.
Encantats nosaltres. Bé, Acció Solidària contra l'Atur neix l'any 1981 i treballa perquè persones que es troben sense feina o en situacions de treball precari puguin crear o consolidar un lloc de treball digne que els doni l'oportunitat real de tornar a començar. Com es concreta aquesta ajuda quan arriba una persona en aquesta situació?
Bé, de fet, les xifres les han comentat vostès abans de l'atur. És cert, des d'un punt de vista macroeconòmic, aquestes xifres han estat molt més altes en el passat, però nosaltres el que sempre diem és que 337.000 aturats a Catalunya és com agafar Hospitalet i Granollers junts. Per tant, si ho mirem d'aquesta manera, dius, això és molt. I després, la segona part és que a ninguna de les persones que estan a l'atur li pots dir, escolta, amb les xifres de l'atur ara són més baixes que fa 5 anys o 10 anys. Sí. Nosaltres què fem? Nosaltres ajudem a persones que estan a l'atur i amb dificultats de poder accedir segurament a la banca tradicional a que puguin emprendre un projecte de vida per sortir d'aquesta situació de l'atur mitjançant una autoocupació amb un préstec que fem sense interessos fins a 15.000 euros perquè puguin tenir aquesta empenta inicial i posar en marxa aquest projecte.
Uh-huh. En els seus més de 40 anys s'ha ajudat a crear milers de llocs de treball dignes i penso que és interessant entendre, senyor Arribas, què és un lloc de treball digne. Aquesta paraula digne, què ha de permetre a aquesta persona?
El primer punt seria l'econòmic, és a dir, un sou que permeti viure dignament. Nosaltres, com a referència, sempre ens hem marcat el salari mínim interprofessional. Segurament aquest inclús valor pot quedar-se una mica baix, però com a mínim és el que nosaltres en diem. Escolta'm, no podem donar préstecs que no assegurin un salari superior al salari mínim interprofessional. Digne també és un tema de condicions laborals. Un salari en el que tu tinguis por de si t'acomiadaran perquè has mirat malament el jefe, perquè ens entenguem, o perquè no has volgut sotmetre a fer unes hores extres, etc. Això tampoc és un treball digne. Per tant, un treball digne és un treball que et permeti viure en el teu dia a dia, que et permeti també tenir una certa seguretat laboral de continuïtat i també, lògicament, avui dia, que tinguis una certa conciliació familiar i que et permeti aquesta conciliació familiar.
L'entitat de la qual vostè és vicepresident, Acció Solidària contra l'Atur, va rebre, senyor Jesús Arribas, una ajuda del Fons d'Acció Social de la Basílica de la Sagrada Família, en un anunci que recollíem ara fa pocs mesos, pel projecte Autoocupació acompanyada com a sortida a l'atur. Emprendre és una de les millors sortides per tenir uns ingressos dignes? Vaja, com s'acompanya des de l'entitat?
No m'atreviria a dir que sigui una de les millors. És una sortida. Cadascú ha de mirar quines són les seves característiques, les seves capacitats. Si una persona pues, no té capacitació per fer una emprenedoria, pues, el millor que pot fer és intentar buscar-se una feina remunerada per compte d'altri. Però sí que pot ser una bona sortida per gent que està preparada, que té experiència, que té iniciativa i que el que necessita és una empenta. En aquests casos és una bona iniciativa. No m'atreviria a dir la millor. És una bona iniciativa per poder sortir i deixar enrere aquesta situació. Pensem que hi ha gent en situació d'una certa edat, de 50 anys, avui dia 50 anys no és una persona gran, però els anomenem ja persones grans, moltes vegades ja bordejant fora del mercat laboral, els hi costa molt de trobar una feina, és molt difícil. Doncs aquestes persones que normalment compten amb molta experiència i amb molta energia encara, perquè als 50 anys encara és molt jove, poden emprendre. I el mateix passa amb els joves. Els joves avui dia no tenen experiència, els hi passa al contrari, no poden demostrar experiència, no poden trobar una feina fàcilment. Aquests joves, no tots ells, però alguns d'ells que estan més preparats, que tenen més inquietud, que es poden deixar assessorar-se per altres entitats, per emprendre, és una bona sortida per treballar.
De fet, a la seva web, accionsolidaria.cat, pengen casos d'èxit de persones que han pogut emprendre gràcies a la seva ajuda. Per exemple, tenim el cas de l'Adrià, que tenia el somni de poder tenir el seu propi restaurant i ho ha aconseguit. O el cas de la Micaela, manicurista, pedicurista, que també ha pogut emprendre i tenir el seu propi saló de bellesa a Cornellà de Llobregat. Ens podria parlar d'algun cas concret que l'hagi impactat o que recordi especialment?
Casos d'èxit n'hi ha molts i cadascú pues, té una casuística. Un cas així que m'impacti més que uns altres, jo diria que tots els casos tots tenen algun punt. Normalment el que t'impacta més no és tant el projecte en si mateix, sinó la persona que hi ha al darrere, no? Són situacions complicades moltes vegades. Avui dia hi ha molta situació de gent que ve de fora i que han passat per situacions molt complicades, de vegades també sense papers, i això és el que t'impacta, no? Gent que dius quina capacitat tenen per tornar a començar, no? A mi m'han arribat a dir, escolta'm, gent que ha vingut refugiada, no? I jove, de 30 anys, i dir, escolta'm, si perdo tot el que tinc als estalvis no passa res, perquè és que ja ho he perdut tot abans, a la guerra. Per tant, això t'impacta molt. Això és, dius, quina força, no?
Sí, i tant.
Josep Maria Pinyol va ser el primer president d'Acció Solidària contra l'Atur. Amb el seu nom, cada any s'atorguen els premis al foment de l'ocupació Josep Maria Pinyol. En què consisteixen, senyor Jesús Arribas, aquests premis i qui hi pot ajudar?
Sí,
això són uns... vaja, volia dir.
Sí. Aquests són uns premis que es van crear en el seu moment, com a homenatge, em sembla que són ja 26 anys que es porten donant. Aquest any ja estem fent la 27a, si no m'equivoco, crec que és la 27a edició. Es van crear com a homenatge a Josep Maria Pinyol, primer president, com bé ha dit. El que pretenen és premiar, és incentivar aquestes iniciatives que afavoreixen el treball per la feina, pel treball, per buscar feina. Hi han dues línies d'actuació. Una és la de la trajectòria, són aquelles entitats que es caracteritzen per una trajectòria en la qual han estat durant feina, bé perquè són centres especials de treball o centres d'inserció laboral o perquè han estat lluitant per donar feina i es caracteritzen per una trajectòria rica i positiva en aquest sentit, i altres per la innovació. Són aquelles activitats o iniciatives que pretenen crear llocs de feina i, per tant, és un altre motiu de reconeixement i de premi.
Per tant, són dos premis.
Són dos premis. Aquests premis estan subvencionats, això també ho vull reconèixer, a la Fundació de la Caixa i al Consorci de la Zona Franca, que són els que ens permeten fer aquests premis, i els agraïm moltíssim el poder donar continuïtat a aquests premis. I són dos premis que donem, 10.000 euros cadascun d'ells. Qui pot accedir a aquests premis? Tothom que consideri, tothom, parlem normalment d'entitats, perquè són premis que valoren una activitat més global, no una activitat individual. Són premis que valoren una entitat que ha estat, doncs això, donant feina a col·lectius importants o intentant donar feina a col·lectius importants o buscant maneres de donar feina que no s'havien buscat abans o que no s'havien pensat abans.
Sí. Molt bé. I mirant el pla una miqueta més personal, vostè, abans de ser vicepresident, ha estat voluntari i patró de la Fundació. Com va arribar a Acció Solidària i què el va moure entrar a aquesta entitat?
Sí, quan em vaig, diguem-ne, prejubilar, vull dir, això és molt freqüent, almenys en les persones de la meva generació,
sí.
Em vaig trobar amb molt de temps lliure i amb ganes de fer alguna cosa. Jo coneixia Acció Solidària contra l'Atur des de feia molts anys, perquè havia estat, col·laborava econòmicament amb Acció Solidària de sempre, i vaig pensar, és el moment ara que tens temps de poder incorporar-te una mica més i de fer un pas més, i em vaig incorporar com a voluntari. Això, la veritat, és que m'ha enriquit molt, perquè he conegut moltes situacions molt diverses, de persones molt diverses, a banda de temes més tècnics, no? Ara conec sectors de l'economia que abans no coneixia, lògicament, no? Ara sé de botigues de arreglar ungles, perquè ens entenguem, de cosmètica, sí. I coses que mai havia jo pretès aprendre. Això t'ho permetes. Però més que això, diria, és la part personal, aquesta relació que mantens amb els emprenedors. Molts d'ells els hi pots ajudar, amb altres, malauradament, no els hi pots ajudar, doncs, perquè el projecte, potser, no està suficientment assentat. I
però és una ajuda, no?, també, perquè...
També és una ajuda, sí.
Dir-li, mira, això ens sembla que no podrà tirar endavant, que no té futur, millor que de moment
sí.
Ho paris, no? També
sí.
És d'una ajuda que
és una ajuda,
digui...
sí, normalment els emprenedors tenen el... que és molt positiu, això, eh? Tenen la idea molt, molt, molt al cor, i és molt positiu, i tenen molta il·lusió, però això els hi fa un puntet ser poc objectius.
Exacte.
I bueno, una mirada més freda, més distant, més des de fora, també els ajuda per dir-los, escolta'm, has pensat això, has pensat allò, vigila'm aquestes vendes que has posat perquè són difícils d'aconseguir, o aquest local en aquest punt on no passa ningú, et serà difícil d'aconseguir clients. Això també és una ajuda, si he fet,
sí.
El que passa és que, lògicament, bueno, pues sempre és més dur, no? Nosaltres sempre diem que ens és més difícil dir que no que dir que sí, no? Però és cert, també els ajudes d'alguna manera.
Uh-huh. Des de la Fundació, vostès també fan tasques de sensibilització perquè tothom pugui comptar amb un treball que li permeti viure dignament. Quin abast tenen aquestes accions?
Bé, nosaltres el que fem són ressò de tot allò que rebem, estem en contacte també amb altres entitats d'economia social, estem en xarxa... Bé, qualsevol iniciativa que nosaltres rebem li donem, bàsicament, difusió. I un altre tema és que nosaltres estem en relació amb les entitats socials dels ajuntaments, diferents ajuntaments, amb els quals hi tenim convenis signats, tenim convenis amb l'Hospitalet, amb Santa Coloma, amb Sabadell, amb Terrassa, amb Matrau, no vull oblidar-me'n, per tant, amb Barcelona, evidentment, i ells amb els seus departaments d'ajuda a l'emprenedoria amb els serveis socials, perquè són perfils normalment doncs, més necessitats, es deriven aquells casos que han treballat amb els emprenedors i quan arriben al moment de que necessiten el finançament. I és quan ens els passen i nosaltres doncs, també estudiem aquests casos.
Mm-hmm. Molt bé. I què creu que necessita l'entitat per poder seguir creixent? Perquè veiem que hi ha molts projectes, molta gent que necessita emprendre per situacions familiars. Què necessitaria? Sí. Més voluntaris?
Sí, agraeixo la pregunta perquè jo venia aquí. Escolta'm, avui tens que dir dues coses. No? Igual que aquell que deia, avui he vingut a parlar del meu llibre.
Sí.
Jo avui voldria dir dues coses. Una són donacions. Nosaltres ens movem per, bàsicament, donacions particulars. El 80% dels nostres ingressos són donacions. O sigui que no, home, hi ha una mica de subvenció, però bàsicament són donacions. Jo demanaria a tothom que s'estigui escoltant i que pugui simpatitzar amb aquesta causa per treballar contra l'atur i en favor de la feina, pues, que ens pugui fer donacions. Les donacions, a més, estan desgravades també des del punt de vista d'Hisenda, per tant, al final és un punt també positiu. I l'altre són els voluntaris, com jo he dit abans, és a dir, persones que amb 55 o 60 anys, a lo millor, o inclús 65 anys, que estan en un procés de prejubilació, de jubilació, tenen disponibilitat, es troben bé, amb ganes de fer alguna cosa i amb experiència, lògicament, que vinguin, que ens demanin una entrevista per poder veure quins són els seus interessos i com podem encaixar, i amb molt de gust els hi donarem entrada i podem continuar aquesta activitat que estem fent.
Doncs molt bé. Recordem als oients que poden
trobar... Només dic que això ho poden trobar també a la pàgina web nostra, que es diu acciosolidaria.cat. Allà jo els animo a que entrin, independentment de si volen o no fer un donatiu, independentment de si volen o no fer-se voluntaris, però sí perquè veuran aquest perfil de beneficiaris, veuran els projectes que fem, veuran la memòria de l'any passat i les anteriors, evidentment, també. Jo els animo a que entrin i, si volen fer, a més, un donatiu o volen col·laborar com a voluntaris, allà trobaran les dades de contacte.
Doncs això és el que volíem dir també, acciosolidaria.cat, el web per trobar tota la informació sobre aquesta entitat, Acció Solidària contra l'Atur. Moltes gràcies, senyor Jesús Arribas, vicepresident de l'entitat, per haver-nos acompanyat. Fins una altra.
A vostès, moltes gràcies per permetre'm estar aquí.
Una petita pausa i les notícies.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ens trobem ja a la secció Economia en Valors, a la segona part. Passem a les notícies. Josep Àngel, per on comencem?
Doncs comencem, Ignasi, parlant de l'IPC, perquè avui hem tingut una nova dada, les dades de l'agost. S'ha moderat l'IPC el 2,3%, sobretot gràcies a la baixada dels carburants. I en quant a l'habitatge, les notícies no són tan bones, perquè s'ha sabut aquests dies que l'oferta de pisos de lloguer s'ha anat reduint, ha anat baixant al conjunt de l'estat espanyol, i els preus, per contra, no han parat de pujar, també. Per exemple, si ens fixem en la província de Barcelona, fa 3 anys hi havia més de 190.000 pisos disponibles de lloguer, mentre que ara la xifra que s'ofereix està per sota dels 115.000.
Els preus han pujat de mitjana gairebé del 60% els últims 3 anys. Això vol dir que un pis de lloguer que fa 3 anys costava 1.000 euros al mes, ara costa gairebé 1.600 euros mensuals.
I els experts apunten com a solucions el fet de donar incentius als propietaris per posar els seus pisos a lloguer, per així augmentar l'oferta i provocar que baixin els preus, a més d'impulsar una necessària creació de vivenda pública, tant des de la iniciativa dels governs com també, ho reivindica molta gent, des del sector privat.
Canviem de qüestió. Els centres d'educació especial van obrir dilluns les portes al nou curs escolar, reivindicant més recursos en el desplegament de l'escola inclusiva.
En concret, van ser més de 8.000 els alumnes amb necessitats educatives especials els que van començar el curs a Catalunya. El DINCAT, que representa 57 escoles del sector de la discapacitat intel·lectual, lamenta que encara no es compti amb una escola veritablement inclusiva i demana, entre altres, actualitzar i incrementar les ràtios i els perfils professionals.
D'altra banda, Ebro i el grup xinès Chery, aliats per començar a produir vehicles a l'antiga planta de Nissan a la zona franca de Barcelona, retarden la producció del cotxe elèctric o moda per a l'any vinent. En canvi, avancen que aquest mes de novembre la fabricació dels models S700 i S800 d'Ebro, uns vehicles de tamany mitjà amb motors híbrids i endollables i de combustió.
Per cert, que hem sabut que un grup d'empresaris catalans, liderats per Josep Esteve, el director dels tallers Rodi, ha creat un fons de capital risc per invertir a Ebro davant les bones perspectives d'aquesta marca, que, com hem escoltat ara, explicat l'Ignasi, es començaran a fabricar a la zona franca aquests dos models, l'S700 i l'S800.
Hi haurà canvis en la quota dels autònoms a partir de l'any vinent. Passaran a pagar com a mínim 200 euros mensuals si els rendiments nets són inferiors als 700 euros al mes. Per als autònoms en rendiments nets que siguin entre els 1.300 i els 1.700 euros mensuals, les quotes es mantindran sense grans diferències en relació amb l'any anterior si cotitzen per la base mínima del tram.
Però atenció, perquè aquells que obtinguin rendiments nets superiors als 1.700 euros al mes i cotitzin per la base mínima, tindran un increment d'entre 30 i 90 euros mensuals a les seves quotes, el que vol dir un augment anual d'entre 360 i 1.080 euros.
Seguim repassant l'actualitat d'aquests dies. D'altra banda, tenim bones notícies perquè pugui seguir baixant la inflació. L'evolució dels preus, cada mes, cada any, el preu del petroli segueix afeblint-se per la baixa demanda xinesa i per l'ajustament a la baixa en les previsions de consum de l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP.
Aquest fet pot ajudar a fer baixar el preu de productes bàsics. De fet, avui també hem conegut l'IPC general de l'agost, el 2,3, i la dels aliments, el 2,5. Per tant, es va moderant aquesta xifra. I, per tant, molt bona notícia per les famílies. Analistes, a més, de Citigroup, creuen que el preu pot seguir baixant durant el 2025, el preu dels carburants, a no ser que l'OPEP tanqui encara més l'aixeta de l'extracció.
En plana internacional, a l'Argentina, el president d'aquest país, Javier Milei, fa aflorar centenars de milions de dòlars ocults gràcies a l'amnistia fiscal. L'objectiu del mandatari amb aquesta mesura de gràcia és impulsar l'economia argentina.
Sí, de moment s'està aconseguint que els dipòsits augmentin. La data límit d'aquesta primera fase d'aquest pla d'amnistia és el 30 de setembre, un pla que va començar el passat mes de juliol.
Per la seva banda, Donald Trump, candidat republicà a les eleccions del 4 de novembre als Estats Units i expresident del país, vol pujar als aranzels amb l'objectiu de protegir el dòlar si guanya aquests comicis. Recordem que el primer mandat de Trump ja es va caracteritzar per una guerra comercial amb la Xina.
Kamala Harris, la candidata demòcrata, ha criticat aquests plans d'imposar aranzels a totes les importacions perquè això, segons ella, perjudica i molt les famílies de classe mitjana perquè pot fer augmentar els preus de molts productes bàsics.
I, finalment, destaquem una altra notícia, Josep Àngel, i és que la companyia xinesa Envision invertirà 900 milions a Espanya en una planta d'hidrogen en una ubicació encara per concretar.
Amb aquesta fàbrica es podrien crear més de 1.000 llocs de treball, Ignasi. Déu-n'hi-do.
Doncs Déu-n'hi-do, sí, Josep Àngel. Avui hem parlat molt de treball i és que és essencial per entendre l'economia, especialment a nivell social, el tema del treball, de tenir feina digna...
Exacte, feina digna, tenim el tema de l'habitatge. Aquest dimarts em va agradar molt l'entrevista que vau fer...
Eduard Arruga, sí.
Exacte, l'Eduard Arruga, perquè crec que va radiografiar molt bé tots els problemes estructurals que tenim, un d'ells l'habitatge, l'altre d'ells l'atur juvenil, el que ha comentat el senyor Jesús Arribas. Doncs clar, la gent jove, sense experiència, els hi costa molt d'entrar al mercat laboral. És a dir, es necessita molta força per canviar aquestes tendències que van a més, per desgràcia, no?
I tant. Recordem que el dia del treball decent és el 7 d'octubre, el tenim a prop.
Està a prop.
L'Església promou a través de Càritas i altres entitats tot el que és el dia del treball decent a través d'aquesta plataforma Església pel Treball Decent. Anirem acabant. Només recordar-vos, amics orients, que Economia en Valors us acompanya dintre del Sense Distància cada dimarts i cada dijous, aproximadament entre 2:15, una mica després de 2:15, i gairebé les 2 del migdia aquí amb vosaltres, els dimarts amb Salvador Aragonès i els dijous, com és el cas d'avui, amb Josep Àngel Colomés. Benvingut, eh? Molt content de tenir-te amb nosaltres. Eh?
Sí, molt content i d'aquesta participació avui del senyor Jesús Arribas, gent interessantíssima. Jo, per exemple, desconeixia aquest tipus d'entitats com Acció Solidària contra l'Atur. Doncs animem a tota la gent, no?, a descobrir-les aquí amb aquesta secció. I el bo que té Ràdio Estel és que tot es pot recuperar després online.
Efectivament, és un avantatge, això. A radioestel.cat, buscant Ràdio a la Carta, o bé Sense Distància, el dijous o dimarts corresponent, i també, evidentment, amb l'aplicació Ràdio Estel oficial. Des d'aquí volem fer també avui un agraïment sincer a Rosario Santamaría, que aquests anys anteriors ens va acompanyar en aquesta secció i que ara no ha pogut continuar, però li desitgem el millor també en la seva tasca, en la seva feina, en aquesta nova etapa sense venir aquí, però que en la qual continua la seva activitat com a periodista, comunicadora, professora, que fa moltes coses també.
Segur que sí, i tant.
Doncs bé, Josep Àngel Colomés, gràcies. esperem que vinguis el proper dimarts amb nous temes.
Moltes gràcies, Ignasi.
Doncs amb això deixem ja la secció d'Economia en Valors avui.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
I abans d'acabar, us invitem a celebrar el mil·lenari de Montserrat al restaurant La Vinya Nova del Bruc, una antiga masia propietat de l'orde benedictí de l'abadia. Masia restaurant al peu de la muntanya de Montserrat, on podràs gaudir de la millor carn a la brasa i dels nostres arrossos en un entorn immillorable. T'hi esperem. I per a reserves, entra a restaurantvinyanova.com o truca al 93-744-8604. Vine a passar el teu dia al restaurant Masia Vinya Nova. Viuràs Montserrat amb els 5 sentits. Últims instants del Sense Distància d'avui. Els aprofitem per comentar-vos un últim apunt, i és que l'arcabisbat de València ha sortit al pas d'una denúncia, concretament del partit Compromís, que assenyalava una responsable eclesial per haver aplicat, segons deia aquesta formació política, teràpies de conversió de l'homosexualitat en els cursos d'orientació afectivo-sexual que imparteix el professorat de la Fundació Sant Vicenç Màrtir i en altres centres privats i concertats de la província eclesiàstica de València, 60 d'ells diocesans. A més, Compromís havia destacat el paper clau de dos psicòlegs valencians, entre ells la responsable d'orientació dels col·legis diocesans en aquest tipus de teràpia. Davant d'aquesta denúncia, l'Església Valenciana ha manifestat en un comunicat que els col·legis diocesans s'educa als alumnes des d'una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, des del caràcter propi emparat en la legislació en matèria educativa, una proposta que vetlla especialment per l'acció tutorial, que, segons destaca, és un element fonamental, ja que possibilita el coneixement i l'acompanyament dels alumnes i les famílies, i segons afegeix l'Arcabisbat de València, qualsevol acompanyament de l'alumne es fa en coordinació amb les seves famílies. I ens acomiadem recordant que el Papa viu les properes hores últimes del seu viatge apostòlic internacional, el 45è per Àsia i Oceania, a Singapur. Acaba de presidir l'Eucaristia a l'Estadi Nacional de Singapur amb representants de múltiples creences que s'han fet presents en aquesta celebració, però després en una trobada que ha tingut després. Després d'haver recorregut en cotxe tancat els 17 quilòmetres que separen l'Estadi Nacional del lloc on farà aquesta trobada interreligiosa, el Sant Pare també ha recordat la importància de la varietat ètnica, cultural i religiosa que té Singapur i ha reivindicat l'amor contra l'odi i el diàleg interreligiós per frenar els extremismes i les intoleràncies. Acabem aquí el nostre programa. Gràcies per la vostra companyia. Tornem a recordar-vos que aquesta temporada el Sense Distància us acompanya de la una a les dues del migdia, de dilluns a divendres, que també el podeu escoltar per Ànima Estel, ara a 8:15 del vespre i a les 12 de la nit. I que també us acompanyem a 7:15 de la tarda i a 7:15 del matí, de dilluns a divendres també, amb l'informatiu Sense Distància, amb tota l'actualitat social i religiosa. Ens acomiadem, us esperem a 7:15 de la tarda, també a 7:15 del matí de l'endemà i el proper divendres, aquest mateix divendres, a la una del migdia, tornarem a ser amb tots vosaltres. Adéu-siau!
Ràdio Estel. A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites.
obrint camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat. Barcelona acull The Mystery Man, la representació hiperrealista del cos de Crist. Aquesta setmana a Catalunya Cristiana destaquem que l'exposició es pot visitar a la Basílica de Santa Maria del Pi fins al mes de desembre. Álvaro Blanco ha aconseguit plasmar la passió de Jesús en una escultura que no deixa ningú indiferent.
Lo que se buscó era realizar una figura lo más real posible a lo que sucede en la Sábana Santa, careciendo precisamente de ese movimiento artístico. Pero inevitablemente estamos hablando de Jesús de Nazaret, de la imagen que todos asociamos como la de Jesús de Nazaret. Entonces, al terminar esa obra que buscaba un comportamiento forense, científico, las heridas, el rostro, cuando ha terminado la obra, no deja de ser una obra.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Ràdio Estel. Escoltant